Notícies Vespre, amb Elena Molist.
Falta un mes i mig per la Festa Major de Sabadell. Ja tenim tota la programació. Durant aquest informatiu us anirem explicant tots els detalls, però el que sí que ja podem explicar són els caps de cartell d'aquesta Festa Major. Seran Buhos, Dorian i els eufòrics Jim, Carla i Carlos, i també el Va Parir Tour, que posaran música i ritme a la Festa Major. D'aquí res, en uns minuts desplegarem tota aquesta programació de la Festa Major de Sabadell, que se celebrarà de l'1 al 5 de setembre. Qui també ha publicat ja la seva programació és la Comissió de Festes Populars. En aquest cas sí que hi ha canvis, com per exemple que a l'Animalada no hi haurà sessió de punxadiscos. La Maria, de la Comissió de Festes, n'explica el perquè.
Els altres anys passava que el Cercavila sempre s'allargava més del compte, i per les restriccions horàries i això de la Festa Major havíem de començar el DJ a una hora i acabar-lo una hora, i arribaven tard el del Cercavila i acabant desquadrant-se els horaris, i vam preferir que per no haver d'anar amb presses i poder donar a les colles l'espai que es mereixen, no? Doncs treure la part del DJ i quedar-nos amb la part del Cercavila, que és la que realment potencia la cultura popular, no?
Pel que fa als caps de cartell de barraques, són Sobre Migata el divendres, Aguacate el dissabte i Crim el diumenge. I en esports, el Sabadell comença demà la pretemporada. Avui, però, els jugadors ja han fet les revisions mèdiques, per tant, tot a punt per començar. En aquest informatiu repassarem com queda a hores d'ara la plantilla del centre d'esports. Tot plegat, us ampliarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García, el control tècnic, i també amb els equips d'informatius i d'esports.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Pel que fa al trànsit, com sempre, a aquesta hora, retencions a la C58 en direcció a Barcelona i també retencions a l'enllaç entre la C58 i la P7, també, com no podia ser d'una altra manera. Hi ha retencions a la Ronda de Dalt a Barcelona. Per tant, moltíssima paciència. Ho dèiem en titulars, a falta de mes i mig perquè comenci la Festa Major, ja s'ha presentat el programa d'activitats d'aquest any. Dorian, Carlos d'Eufòria o els Buhos són alguns dels artistes convidats que passaran a Sabadell entre el 31 d'agost i el 4 de setembre.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
En total seran més de 300 activitats per a tots els públics que s'ubicaran en diversos espais de la ciutat. Aquest programa s'ha presentat fa res, com deia, en pocs minuts al Teatre Principal. Anem fins allà on hi tenim la Mireia Julià. Mireia, per on comencem a repassar el programa?
Bona tarda, Helena. Doncs comencem comentant el pregó i el cartell. Els participants sabadellencs del programa de TV3 Eufòria, el Carlos i la Natàlia, seran els encarregats de donar el tret de sortida a les festes amb el pregó de Festa Major, mentre que el cartell d'enguany és obra de Belén Perea Fernández, primer premi del concurs organitzat per la TUS amb l'obra Totes fem la festa.
I sobre els concerts, a qui podrem escoltar per aquesta Festa Major?
Doncs de dijous a dilluns, Dorian, Buhos o els cantants d'Eufòria, Carlos, amb la seva banda i algunes sorpreses, tocaran a l'espai concert de l'Eix Macià. En el mateix espai també hi actuaran Mónica Agbeo, l'orquestra Hotel Cochambre, que serà l'encarregada de posar el punt i final als actes musicals de Festa Major.
I un dels altres pilars de la festa seran les activitats de cultura popular. En aquest any, atenció, hi trobem algunes activitats.
Exacte, hi haurà novetats com per exemple la cercavila de gegants, que passa de diumenge, i el seguici de cluenda de la Festa Major, que tindrà lloc a la plaça de Sant Roc. Enguany també s'incorporen el correfoc infantil i la cercavila de bèsties. Totes dues activitats seran dissabte, mentre que es mantenen el programa clàssics com la cercavila de Festa Major o la jornada castellera.
I els més esportistes trobaran més de 40 activitats esportives programades per aquest any, Mireia.
Entre elles destaca la cursa popular, que passarà a tenir dues modalitats, de 5 i de 10 quilòmetres, mentre que les curses infantils contemplaran distàncies d'entre 300, 500 i 1.000 metres. També hi hauran activitats de bàsquet, tenis taula, escalada, vòlei platja i la tradicional pedalada popular.
En total, doncs, seran més de 70 espais distribuïts per tota la ciutat, amb 14 escenaris principals.
Correcte, parlem de l'Eix Macià, les places de Sant Roc, del Doctor Robert, del Gas, de l'Argup, Frederic Mompou, la Creu Alta, de les Dones del Tèxtil i del Vallès, l'Estruc, el Casal Pere Quart, els Museus d'Art i d'Història i l'Arteneu. A més de l'Espai Concert, l'Eix Macià acollirà la Fira d'Atraccions i Activitats de Barraques organitzades per la Comissió de Festes Populars, mentre que els principals museus municipals tornaran a acollir exposicions permanents durant la Festa Major.
Una festa que també s'ha pensat perquè sigui accessible, inclusiva i segura.
Efectivament, així ho ha destacat tant l'alcaldessa Marta Farrés com el regidor de Cultura Carlos de la Rosa. Tots els espais de la festa estaran habilitats i seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. També s'ubicaran punts liles amb professionals especialitzades per prevenir i donar suport davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
I el transport públic també es reforçarà els dies de Festa Major.
Així serà, s'habilitaran línies especials d'autobús turbà i es reforçaran i ampliaran els horaris nocturns de les ja existents. Per a aquells que vinguin de fora de la ciutat, hi haurà un servei nocturn ininterromput de ferrocarrils fins a Barcelona amb un tren per hora i sentit. Tota la informació de Festa Major estarà disponible pròximament al web de l'Ajuntament.
Moltíssimes gràcies, Mireia, per aquesta última hora.
A vosaltres.
I també seguim parlant de la Festa Major perquè ja coneixem el cartell de la Comissió de Festes Populars de Sabadell. Aquest cap de setmana s'ha escollit el guanyador, que representa una petjada en primer pla, signada per diferents persones vinculades a colles de cultura popular, i una d'elles és l'Eco Manyosa, qui ha sortit en representació de l'equip per explicar-ne el significat.
Trepitjar-ho, rebentar-ho una mica i prendre torre l'aigua a Sabadell, allò, representar Sabadell, òbviament. Pues, representar una mica això, no? Que el poble recuperi la cultura i que no ens deixem que ens la xafin, que ens la robin. Al final és molt important mantenir la cultura popular perquè és una font d'entreteniment, de tradicions i que sempre fa molta pinya a la gent.
En aquest sentit, enguany s'ha volgut apostar al màxim per les colles de la cultura popular i per això s'ha decidit suspendre la sessió de punxadiscos de l'Animalada. Ho explica la Maria, la presidenta de la Comissió de Festes.
Els altres anys passava que el Cercavila sempre s'allargava més del compte i per les restriccions horàries i això de la Festa Major havíem de començar el DJ a una hora i acabar-lo a una hora i arribaven tard el del Cercavila i acabant d'esquadrant-se els horaris i vam preferir que per no haver d'anar amb presses i poder donar a les colles l'espai que es mereixen, no? Doncs, treure la part del DJ i quedar-nos amb la part del Cercavila, que és la que realment potencia la cultura popular, no?
Com cada any, la Festa Alternativa començarà amb l'Animalada dijous i acabarà amb el Ceballut de Ferro. Enguany, els caps de cartell de barraques són Sobre Migata el divendres, Aguacate el dissabte i Crim diumenge. Per tant, entre aquesta Festa Alternativa de la Comissió de Festes Populars de Sabadell i el programa de l'Ajuntament, ja ho tenim tot per gaudir de la Festa Major.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Deixem de parlar de la Festa Major i anem a un dels problemes que ens trobarem, ja ens estem trobant i ens el trobarem sobretot demà, i és que la calor no ens donarà treva i aquest vespre ja comença de nou un episodi de temperatures elevades extremes. De fet, a Sabadell podem arribar tranquil·lament als 37 graus demà al migdia. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana ser molt curosos, no fer activitats a l'aire lliure durant els moments de més calor i mantenir-nos sobretot molt hidratats. Una de les amenaces de patir aquestes temperatures com les de demà és que puguem patir cops de calor o insolacions. Imma Soler, de Protecció Civil, ens explica com els podem detectar.
Tots si veiem a la gent amb la pell calenta, que sense suor, saps allò? La pell molt bullent, molt calenta, aquesta sensació que tenen de com angoixa, com mareig, no?
Davant d'aquestes situacions, cal portar la persona en un espai més fresc, sobretot hidratar-lo i trucar al servei d'emergències. Anem parlant de calor, però per concretar, en Xavi Segura, meteoròleg vallesà, ens ha explicat quines temperatures podem tenir demà.
Aquest dimarts arriba el pic d'aquesta nova i forta calorada fruit d'una glopada d'aire molt càlid que afecta tota la zona del Mediterrani i tindrem calor extrema a moltes comarques. La zona més afectada seria la del prelitoral interior, on la majoria de màximes es mouran entre els 35 i 40 graus, però atenció, perquè localment es poden superar aquestes xifres, especialment a punts de ponent de les comarques de Girona. No es descarten 41-42 graus. Haurem de veure fins a quin punt comencen a pujar els termòmetres, fins on s'enfilen, i a la zona del Vallès doncs, sembla que també superarem tranquil·lament els 35 graus. Tan sols dependrem una mica de si arriben alguns intervals de núvols, aquesta pols amb suspensió també, que poden fer que la pujada no sigui constant del termòmetre, en algun moment es pot parar una miqueta, haurem de veure fins a quin punt enfilem les temperatures, però vaja, calor. molt intensa, assegurada. Tan sols la línia de la costa se salva d'aquests valors més extrems, però amb molta xafogor, i estem parlant d'un dimarts amb ambient pràcticament insuportable a gran part del territori, amb xafogor i atenció de nit també, perquè tindrem un ambient de mal dormir, mínimes tropicals localment tòrrides, per sobre dels 20 o dels 25 graus en alguns punts, i de cara a dimecres, tot i que baixa algun grau la temperatura, seguirà fent molta calor i no seria fins dijous quan començarà un descens una mica més clar de les temperatures.
Notícies vespre.
Les famílies del bloc ocupat Guillem Agulló asseguren que els Mossos d'Esquadra han incomplert la llei en l'actuació del tall de subministrament elèctric el passat dia 12 de juliol. Així ho ha explicat la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell, Aida Guidús.
Des de llavors venim denunciant l'actuació de Mossos d'Esquadra que en cap moment van contactar amb els serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell, saltant-se així la llei 24/2015 de pobresa energètica, i així mateix denunciem l'actuació del monstre d'Endesa que posa en risc la vida de les persones per continuar generant guanys milionaris a costa del patiment de famílies de classe treballadora. Constatem una vegada més l'aliança entre els estaments policials amb les empreses capitalistes per fer de braç executor de la seva explotació i especulació.
Una seixantena de persones han seguit les explicacions de la situació actual davant de l'habitatge mateix. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda. Les famílies dels habitatges expliquen que es tracta d'una situació a la qual no es poden adaptar, ja que en les actuals condicions climàtiques no hi ha manera de conservar el menjar ni suportar la calor. La PAC diu que els habitants volien negociar un lloguer social, però el tenidor s'hi ha negat.
Des d'aquests oligopolis multimilionaris s'han negat a facilitar qualsevol mitjà per regularitzar aquestes situacions. Uns intents que tampoc han trobat el suport necessari de l'administració pública i els partits de dretes i socialdemòcrates més preocupats per garantir els beneficis de les elèctriques que de garantir les possibilitats de vida digna de la classe treballadora.
Demanen que se'ls posin comptadors socials i alerten que el termini de negociacions per un procediment d'aquesta mena pot durar entre 2 i 6 mesos, encara que en habitatges ocupats no s'ha donat el cas.
Mai s'han aconseguit posar comptadors socials a cap bloc o habitatge alliberat, i és per això que en cas de negociacions se'ns ha dit que el terme mínim serien uns 2 mesos i entre 2 i 6 mesos seria el mínim que haurien d'esperar les famílies amb l'estat en el que estan, que és pues, això, sense llum, sense poder fer les coses més bàsiques de la vida.
La PA informa que és el primer cop que a Sabadell es produeix una situació d'aquesta mena amb el cas de llum tallat al carrer Puig i Cadafalch.
I els veïns de Can Deu denuncien que el servei de correus al barri és inacceptable perquè les cartes no arriben al seu destinatari. El president de l'Associació de Veïns, Juan Juárez, ha explicat aquesta emissora que hi ha moltes confusions entre la plaça de les Alzines i la de les Acàcies, però no és pas l'única, i en conseqüència els veïns han d'anar d'un carrer o d'una casa a una altra per intercanviar-se-les. Més enllà de l'enrenou que suposa aquest trànsit de documentació amunt i avall, Juárez té dubtes que sigui legal fer el que estan fent els carters en aquesta zona.
Segons la normativa de correos que hay vigente, pues una carta que no encuentra el usuario no se puede quedar encima de los buzones, se la tienen que llevar, la dejan encima de los buzones, y claro, ahí están los datos personales de cada persona.
Juárez lamenta que, tret d'una primera i ràpida reunió el mes de novembre, no han aconseguit tornar a posar-se en contacte amb Correus per demanar explicacions i una solució. Per això, ara han començat a pressionar a través de queixes i comunicats per les xarxes socials.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Obrim la plana política mirant a les eleccions del 23 de juliol perquè la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha enviat un manifest alertant de les possibles retallades socials i polítiques que poden venir amb un govern d'extrema dreta. Les entitats veïnals fan una crida a anar a votar el pròxim diumenge davant del perill que els partits de dreta guanyin les eleccions. Manuel Navas és el president de la FAPS.
Todas las elecciones son importantes, pero en estos momentos, dadas las características de lo que se está presentando y de lo que estamos observando, lo consideramos una cosa extraordinariamente importante, es que la gente participe y distinga claramente lo que es la democracia de lo que son los discursos de odio y discursos que están planteando claramente retroceder en los avances sociales que se han conseguido.
Des de la FAPS elogien mesures com l'augment del salari mínim i de les pensions, la reducció de l'atur, els avenços en protecció mediambiental o del dret de les dones, unes qüestions que creuen que poden anar enrere si PP i Vox aconsegueixen la majoria del Congrés. I per tots aquells que heu demanat el vot per correu i esteu patint per si arriba o no arriba, l'empresa s'ha compromès a repartir durant el dia d'avui tota la documentació del vot per correu que li queda a Catalunya. L'organisme i els sindicats xifren en 300.000 les entregues pendents a tot l'Estat. Tot i això, no preveuen haver de modificar terminis i l'últim dia per poder dipositar la papereta continua sent aquest dijous, dia 20 de juliol. Així ho ha confirmat a TV3 el portaveu de Correus a Catalunya, Antonio Aguilar, que demana als usuaris que vagin a buscar el vot a l'oficina només quan se'ls hagi intentat fer arribar a casa. I ara sí, ens centrem en aquesta campanya electoral i comencem parlant de Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, qui ha assegurat que està convençut que els socialistes seran la primera força a les eleccions del 23 de juliol. Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat que el govern espanyol ha obert, diu, un camí de diàleg amb la Generalitat per acordar reformes de la llei de lluita contra la sequera i així no dur-la al Tribunal Constitucional.
És un tema... un procediment tècnic, administratiu, no polític, és una via prèvia de conciliació per adaptar aquesta normativa a disposicions europees, que obre un camí de diàleg entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya per assegurar que la llei compleix amb tota la normativa i les disposicions vigents.
Illa ha fet una valoració molt positiva de la inversió de SEAT, que construirà una planta d'assemblatge de cel·les de bateria a Martorell, que crearà 400 llocs de treball directes i més de 100 indirectes. El primer secretari socialista admet que mai s'han de llançar coets, però que és una bona notícia, diu, que indica la bona feina del govern espanyol per l'impuls de la indústria d'automoció amb ajuts. Illa ha fet aquestes declaracions als mitjans després de visitar aquest dilluns el Centre d'Innovació a Noia de Vilanova del Camí. I des d'Esquerra Republicana, Esther Capella exigeix al govern espanyol que els convenis per tirar endavant les obres de la Nacional 260 a Lleida s'assignin de forma immediata. Capella també ha detallat que la setmana passada es van enviar els convenis que han estat treballant els dos executius.
Finalment serà la Generalitat de Catalunya qui liderarà l'execució d'un conjunt d'intervencions d'actuacions en la Nacional 260 que dignificarà el que és l'eix pirinenc. Més seguretat viària, més fiabilitat, millor accessibilitat, més comoditat, més funcionalitat i millors condicions de viatge en un eix que és essencial per a garantir l'accessibilitat entre les diferents comarques del Pirineu, entre les comarques pirinenques.
Per altra banda, en una entrevista a la CNN, Teresa Jordà ha afirmat que abans de negociar amb el PSOE sobre una possible investidura, parlaran primer amb Junts i la CUP.
Amb aquells que tinguin clar que això va de defensar Catalunya, que això va de defensar els interessos dels catalans i catalanes. Òbviament no és el PSC, òbviament no són els companys de la suposada esquerra del PSC, en aquest cas els comuns, que sempre són a l'altre cantó de la taula quan es tracta de defensar els interessos d'aquest país.
Jordà també ha lamentat els atacs que han patit, diu, per part de Junts. I els comuns situen un millor finançament per a Catalunya com a prioritat de la propera legislatura. La candidata de Sumar en Comú Podem a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge, Aina Vidal, ha reconegut aquest dilluns que Catalunya pateix, diu, un problema greu de finançament.
Dic això i reconec al mateix temps que tenim un problema greu de finançament. I això no és cosa només d'aquests 4 anys, sinó que portem amb un sistema de finançament caducat des de l'any 2014, el qual és una autèntica barbaritat. Catalunya i també la resta de comunitats autònomes, com per exemple el País Valencià, que tenen clarament un greuge al respecte del finançament, ens juguem en aquestes eleccions precisament tenir un govern a favor de tornar a renovar aquest acord respecte al finançament. Per nosaltres és una prioritat, igual que ho és blindar la llengua, igual que ho és parlar de noves competències.
Vidal ha assenyalat que Catalunya no és l'únic territori perjudicat, sinó que n'hi ha d'altres com el País Valencià. I des del PDeCAT Espai Ciu, Amadeu Papiol, sabadellenc i número 21 a la llista per Barcelona, exigeix, diu, el traspàs de la xarxa viària i de tots els seus projectes.
Al PDeCAT Espai Ciu apostem per una xarxa viària gestionada des de Catalunya. És per això que existim el traspàs de la titularitat de la xarxa viària estatal a Catalunya amb els fons suficients per poder fer les inversions. En relació al protocol sobre la B40 signat entre l'Estat i la Generalitat, treballarem perquè l'encomana de gestió per la Generalitat sigui signat sense demora i no quedi en paper mullat. Defensem i impulsarem la finalització de la B40 ja que entenem que és un eix viari necessari i imprescindible pel país.
I el portaveu del grup d'extrema dreta Vox al Congrés, Ivan Espinosa de los Monteros, assegura que l'enquesta del CIS no té cap mena de credibilitat, perquè diu és un element de manipulació de Pedro Sánchez. Segons Espinosa, l'últim sondeig evidencia que els espanyols coneixem el CIS, però ell no coneix els espanyols. A més, en referència als resultats, ha assegurat que el president espanyol algun dia haurà de respondre, diu, per l'ús fraudulent dels fons espanyols per finançar una operació de propaganda cap al seu govern. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat uns nous pactes de la Moncloa en una apel·lació a l'esperit de la transició.
Busco también la gran mayoría para sustituir las coaliciones de partidos por los pactos de Estado. No voy a dejar de intentarlo nunca, pero con la fuerza de un apoyo rotundo en las urnas será más probable poder alcanzarlo.
Feijóo ha plantejat 5 pactes iguals, igual que es va fer l'any 77, un pacte institucional, un per l'estat del benestar, un pel sanejament econòmic, un per les famílies i un de territorial. I la sabadellenca Georgina Monge es presenta com a número 14 a la llista per Barcelona de la CUP. Monge defensa que no és militant dels anticapitalistes, però sí simpatitzant, i afirma que es presenten al Congrés per parlar de temes tabú.
Les nostres expectatives és poder seguir sent una veu una mica díscola i que posi temes sobre la taula, que si no els posa la CUP no els està posant ningú.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Un minut i tornem.
Em dic Laura Musull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis. Afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
Tot preparat perquè demà arrenqui oficialment la pretemporada del Centre d'Esports Sabadell. Oriol Ferran, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Elena.
Avui ha sigut un dia de revisions mèdiques.
Així és, després que Juan Micarrión, Cristian Herrera i Vladis passessin la revisió el passat divendres, avui ha sigut el torn de la resta de jugadors de la plantilla. Tot això abans que demà l'equip realitzi a Sant Oleguer el primer entrenament de la pretemporada. El tècnic Miquillador comptarà a la primera sessió de la temporada 23-24 amb 17 jugadors del primer equip a les seves ordres i 6 jugadors del filial. El porter Sebas Coula, els defenses Alejandro Suárez i Van Tebar, el migcampista Moja Ahani i els davanters Marc Marruecos i Walter Pereira. També ha renovat però per seguir el B, el central Iker Hernández. A més, com ja hem explicat aquests dies a Ràdio Sabadell, dos futbolistes més estaran a prova amb el primer equip durant aquests dies. Són Víctor Álvarez, lateral esquerre de 30 anys, han passat a l'Espanyol, i l'exblaugrana Ferran Sarsaneda, el migcampista de 26 anys, que aquesta última temporada ha jugat a l'Elche Illicitano.
A tot això, també hi ha hagut força moviments a l'obrador Arlequinat.
Correcte, com explicava Iker Hernández, jugador del segon equip que ha renovat per un any més amb el centre d'esports. Hernández, que va entrar al Sabadell a la categoria de Benjamí, signa fins al juny de 2024. A l'equip juvenil, el club ha anunciat fa unes hores 3 incorporacions pel primer equip, que recordem dirigirà Oriol Alcázar. Els 3 nous jugadors són Albert Torres, lateral procedent del Sant Andreu, Carlos Bustos, migcampista, que aquest últim any ha jugat al Badalona, i Guillem Barré, central de la Unificació en Bellvitge. Amb aquest reforç, el primer equip juvenil espera, com a mínim, igualar la bona temporada que ha fet enguany a la Divisió d'Honor Juvenil.
El Mundial de Natació, que s'està disputant a Fukuoka, avui ha sigut el torn del debut de l'equip masculí de waterpolo amb 4 integrants de l'Astralpool.
L'equip que dirigeix David Martín ha començat amb bon peu la defensa del títol que l'any passat va aconseguir a Budapest. El combinat espanyol, Amedo Lorrio, Fran Valera, Sergi Cabanas i Bernat Sanouja s'ha imposat a Sèrbia al primer partit per 16-14. Espanya s'ha aprofitat d'un parcial de 6-3 al segon quart per agafar distància al marcador, una distància que ja no ha deixat escapar. Al tram final han arribat a guanyar fins i tot de 6 gols, però els serbis han retallat distàncies als últims minuts. A l'altre partit del grup D, Montenegro s'ha imposat de manera clara 35-10 a Sud-àfrica. Dimecres, a 2:15 del matí, Espanya es verà les cares amb els balcànics, amb qui jugaran la primera plaça del grup.
I encara en waterpolo, en aquest cas el femení, derrota per la mínima del combinat espanyol contra els Països Baixos per 7-6.
L'equip que entrena Mikioka, amb 7 representants de l'Astralpool, no va poder imposar-se a les neerlandeses i no es poden permetre tornar a fallar en aquesta fase de grups. La derrota espanyola no és del tot dolenta, ja que envia a Espanya al costat del quadre oposat als Estats Units, actuals campionats mundials, amb qui només es veurien les cares a una hipotètica final. Les de Mikioka jugaran aquesta pròxima matinada a 3:15 hora catalana el segon partit de la fase de grups contra Israel, que es va imposar a Kazakhstan 17-6 al primer partit.
I qui torna de terres nipones amb un pes extra a la maleta és la sabadellenca Emma Garcia, que ahir es va penjar la plata al duet mix tècnic.
La nadadora artística del club, junt amb el seu company a l'aigua, Denis González, va aconseguir ahir pujar al segon esglaó del podi. És la primera vegada que una parella espanyola es penja una medalla des de la introducció de la modalitat mixta fa 8 anys a casa a Kazan. Emma Garcia explica que arriben a la final sabent que no podien cometre cap error si volien la medalla.
La primera medalla pel duet mixta, pues, bueno, pues és increïble, és que no teníem paraules, no ens ho podíem creure, ho havíem lluitat fins al final. La semifinal anàvem primers, però sí que és veritat que els nostres contrincants, els nostres rivals, tenien errors i llavors anàvem amb molt de cap, sobretot a la final, per no cometre nosaltres cap altre error. Bueno, cap, perquè la semifinal no l'havíem tingut i havíem de repetir el mateix, diguéssim, i lluitar al màxim possible amb els nostres rivals, sabent que ells pues, podien no fallar i també hi havia molt nivell.
Aquesta és tot just la segona medalla que aconsegueix Garcia en un Mundial després del bronze en el Highlight a Budapest de l'any passat.
I dos dels tres palistes de la selecció de tenis taula, secció de tenis taula del Club Natació Sabadell no seguiran a l'equip la temporada vinent.
De la tripleta que aquest passat any ha aconseguit l'ascens de Divisió d'Honor, només Luca Kidaixeli continuarà la temporada que ve defensant els colors del club, ja que Natació Sabadell ha comunicat la marxa de Nuno Gonzaga i Marc Ferruz. El portuguès s'incorpora com a entrenador al Sant Cugat, mentre que el sabadellenc jugarà amb el tenis taula Torelló. El que ha sigut el seu tècnic aquesta passada temporada, Àlex Bocanegra, explica que contemplaven la marxa de Nuno, però no la del Marc.
Amb el Nuno sabíem que la possibilitat de que estigués una o dues temporades estava contemplada, i amb en Marc sí que potser ens ha agafat una mica més de sobte, no? Perquè en principi sí que comptàvem nosaltres amb ell, i també sí que sabíem que bueno, els partits que demanava i això potser no li podíem donar, llavors com nosaltres tampoc sabem com evoluciona la temporada, no podíem assegurar res, però sí que li dèiem que l'oportunitat la natava i segur, no?
Bocanegra reconeix que el Luca Kidaixeli, la perla de Natació Sabadell, sí que continuarà i que se li farà un equip competitiu al seu voltant per poder-se assentar a la categoria.
El Luca jo crec que potser és el jugador ara de més present i futur del club i al final nosaltres, els jugadors de casa en general, intentem donar el que necessiten, no? En aquest cas, el Luca sí que necessita jugar la temporada que ve a Divisió d'Honor, necessita un equip competitiu i nosaltres l'intentarem donar, no? I al final, la mateixa manera que ho fem amb el Luca, ho faríem amb qualsevol altre jugador de casa que ens demostri el compromís, no? I premiar també els èxits esportius d'aquests jugadors.
En els pròxims dies el club hauria d'anunciar els reforços per completar la tripleta de l'any vinent.
I un últim apunt de tenis taula perquè la jove palista del Natació Sabadell, Ariadna Ardèvol, que competeix a la classe 6 paralímpica, ha estat becada per la Federació Espanyola per entrenar i estudiar a CAR de Múrcia. I un petit apunt de fora de la ciutat, Oriol Romeu passa la revisió mèdica i serà blaugrana a les pròximes temporades.
El futbolista d'Ulldecona ha rebut l'okay del Girona per no unir-se aquest matí a l'estada de l'equip a la Vall d'en Bas. Romeu serà, doncs, el quart reforç de la temporada després d'Iño Martínez, Gundogan i Vitor Roque. Una de les clàusules del fitxatge de Romeu és la cessió del jove Pablo Torre al conjunt gironí. Torre ja s'ha acomiadat aquesta tarda dels seus companys i s'afegirà a partir de demà a l'estada de Girona a Olot.
Moltes gràcies, Oriol.
Vagi molt bé.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tota la informació, inclosa tota aquesta programació de la Festa Major, la podeu trobar a la web de radiosabadell.fm i també a l'Instagram de la ràdio. L'anirem desgranant, no patiu, els pròxims dies perquè quedi clar ben bé què es fa cada hora, quantes activitats, on he d'anar, on he d'anar. No patiu, poc a poc i bona lletra, que ens queden molts dies. Que vagi molt bé i fins demà!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm